El Barça va empatar ahir a Sant Mamés, a Bilbao, 0-0, en un partit marcat, i això no ha de ser una bona notícia, per la bona actuació del seu porter, de Marc-André Ter Stegen. Ramon Salmuri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Tot i l'empat i el futbol poc vistós dels Blaugrana, la realitat és que el Barça tanca la jornada amb 6 punts d'avantatge sobre el segon classificat. Això sí, fins ara el segon era l'Atlètic de Madrid, però des d'ara el segon és el Madrid.
I aquesta és la lectura que va prioritzar el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, per reforçar el paper del seu equip discret en un camp molt complicat. Com Sant Mamés.
Igual que la semana pasada salimos. Estamos primero la semana pasada, seguimos primeros esta. Y si las cuentas no me fallan, seguimos primeros la que viene. Esa es la situación. Hay semanas en las que sumas mucho, otras semanas en las que sumas menos, si es partidos de un tipo o de otro. Bueno, esto es largo y hay que llegar al final.
El Barça ha encadenat 3 partits sense guanyar, 3 empats, València-Madrid-Bilbao, davant 3 rivals d'entitat, però 3 duels que demostren que el Barça no passa pel seu millor moment. L'equip juga dia sí, dia també, per efectius i se'l veu cansat. Gener-Febrer és això, i el Barça ho està notant. Sergi Roberto.
Sabíem que gener-Febrer doncs, són mesos molt... que on tenim molts partits és molt exigent i bé, al final hem de treure tots el millor de cada un i bé, són ara 3 empats com tu dius, però bé, crec que l'equip doncs, en els moments importants també dona la cara.
La nota positiva és el porter alemany Marc-André Ter Stegen, amb 2 grans aturades, una d'elles a la recta final del partit, que li van donar un punt al Barça.
Hay que analizarlo, pero ahora no es el momento adecuado. Ahora toca recuperar y luego después de un descanso pequeño nos concentramos otra vez y hablamos de cosas en momentos en que hemos fallado y esto lo hacemos siempre y bueno, siempre hay cosas que tenemos que tocar para mejorarlas.
Diu Ter Stegen que ara toca recuperar. El desgast es fa palès i Valverde té molt present el que els espera. Dissabte toca Valladolid i just després Lió, Pizjuán, Bernabéu i Bernabéu. Per això el Xingurri ha donat 2 dies de festa. Fins dimecres Rakitic i la resta de l'equip no tornaran als entrenaments.
Por eso a lo mejor, como lo he dicho, nos viene bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen. Así que somos el Barça, queremos estar en todas las competiciones y no hay problema ninguno. Cuando duele un poco, pues pasar por encima y ya está.
L'equip s'entrenarà dimecres a la tarda, dijous i divendres. Dissabte, partit al Camp Nou contra el Valladolid.
Això pel que fa referència al Barça, però on estan patint també aquests dies és a Girona. L'equip d'Eusebio fa 10 jornades de Lliga que no guanya un partit. I tot i que encara no ha entrat en zona de descens, Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
La dinàmica i els números són més aviat molt, molt negatius.
Sí, tu ja ho has dit abans, 10 jornades de Lliga sense guanyar, amb 4 punts sumats d'aquests 30, i amb 13 partits consecutius sense guanyar si sumem també a la Copa del Rei. També són 6 derrotes seguides al Girona, les 4 últimes de la Lliga. És un punt del descens i diumenge juguen al Bernabéu, ja en opció de fitxar perquè el mercat està tancat i sobretot la reacció passa per ser més sòlids en defensa. Ha encaixat 20 gols en els últims 7 partits i en fa 11 que no pot deixar la porteria zero. L'últim cop que ho va fer va ser el dia del Leganés a Montilivi el 10 de novembre i de moment 4 partits a la segona volta i 4 abraços perduts, entre els quals hi ha el Coelho's que ara té 6 punts menys. Què ha de fer el Girona per sortir de la crisi? Doncs ens ho explica l'analista dels partits de la transmissió del Girona, Francesc Cargol.
Bé, com a primer objectiu ha de guanyar en solidesa defensiva, ha de millorar col·lectivament el treball de pressió i augmentar la intensitat quan no es té la pilota. A partir dels fonaments defensius el Girona ha de créixer i ha de ser un equip més sòlid, més contundent en defensa, i això li ha de donar punts. Com a segon aspecte, cal recuperar la millor versió d'Estuani i de Porto, jugadors bàsics en la temporada passada i que han d'augmentar el seu rendiment pel bé de l'equip. I com a tercer punt, i la millor medicina, és aconseguir una victòria de manera urgent.
A favor del Girona hi ha que falta molta Lliga, 15 jornades i, per tant, 45 punts en joc. Ha d'anar als camps de rivals directes com Rayo, Leganés, Celta o Valladolid i a Montilivi encara hi han de passar, per exemple, l'Atlètic de Bilbao, l'Espanyol o Villarreal o Llevant.
I l'Espanyol, a diferència del Girona, sí que ha aprofitat aquesta jornada per sumar 3 punts i agafar així aire de cara a les pròximes jornades. Però el punt negatiu ha estat la lesió, greu lesió, de Pablo Piatti, que no podrà tornar a jugar fins la pròxima temporada. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol ara estudia fitxar un substitut o ja té prou amb els seus jugadors? Fitxarà o no fitxarà l'Espanyol?
Ara mateix no està previst a la direcció esportiva del club fitxar cap jugador. Recordem que ho podria fer-ho perquè quan es tracta d'una lesió
de llarga durada
i fora dels mercats d'hivern i d'estiu, l'estiu es pot fitxar. Però l'Espanyol en aquests moments no s'ho planteja, però ja sabem que les direccions esportives treballen dia a dia i si sorgís l'opció d'un bon jugador que pogués cobrir aquesta baixa, s'ho podrien plantejar. Però ara mateix aquesta no és la intenció de l'Espanyol, és a dir, tirarien amb els jugadors que tenen ara mateix a la plantilla.
I això què vol dir? Qui pot ocupar aquest rol, aquest paper de Pablo Piatti en cas que no arribi ningú?
D'entrada, una de les noves incorporacions del mercat d'hivern, el xinès Bulei, que de fet ja és qui va jugar quan Piatti es va lesionar dissabte contra el Rayo, hi haurien altres opcions. Una seria la de Javi Puado, que és un davanter que aquesta temporada s'ha incorporat al primer equip de l'Espanyol, o si no, Melendo, que és cert que ha jugat la majoria de partits com a mitja punta, però que també ho podria fer com a extrem perfectament.
Tots aquests moviments l'Espanyol els pot fer amb la tranquil·litat d'haver guanyat l'últim partit i haver aconseguit aquest coixí, perquè ara fa tot just una setmana la situació era molt més delicada.
Sí, sens dubte, si l'Espanyol no hagués aconseguit guanyar aquest dissabte s'hagués situat també en una situació molt semblant a la del Girona. Amb aquests punts respira, són 5 punts de diferència respecte a la zona de descens i ara té 3 partits que són clau per saber si lluitarà per la part alta, pensant en la part alta o la part baixa, sobretot el segon i el tercer. Rep, va al camp del València, diumenge que ve, però rep consecutivament a casa Osca i Valladolid. Aquí probablement quedaran definides una mica les aspiracions.
Doncs haurem d'estar pendents d'una banda dels despatxos i de l'altra de la gespa. Si arriba o no algun substitut per Pablo Piatti, lesionat de llarga durada, i si l'Espanyol aconsegueix punts que el facin tornar a lluitar per la part alta de la classificació. A tot això, de la jornada de primera d'aquest cap de setmana encara queda un partit. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un partit que juga aquest vespre, a l'Avés Llevant, i un partit que es presenta enrarit per la detenció divendres passat d'un jugador del Llevant, de Toño García.
Sí, el defensa de 29 anys, que ja havia de ser baixa al partit d'avui per lesió, està, però, empresonat des de divendres. Toño García està ingressat al centre penitenciari de Terol, sense fiança, acusat d'extorsió, pertinença a grup criminal, amenaces de mort i falsedat documental, entre altres presumptes delictes. Toño va anar divendres al matí al jutjat número 3 de Terol per declarar en aquesta causa, on fins ara hi ha 7 persones detingudes, i es va trobar amb la sorpresa que l'enviaven a la presó. El jutge veu prou indicis de la possible implicació de Toño en diversos delictes, la investigació judicial continua oberta i s'ha decretat el secret de les actuacions, per tant, tampoc no se sap massa cosa més. Tot plegat ha alterat i força la rutina del Llevant, l'equip de Toño, que aquest vespre a les 9 sortirà amb Medizzo Rozza per jugar contra l'Avés. El club valencià ha demanat respecte per la presumpció d'innocència del jugador i Paco López, l'entrenador, feia un crit a la unió de l'equip i al club en aquests moments complicats.
Vamos a insistir en unirnos más todavía. Vamos a hacerlo incluso en un momento, en un día como hoy. El levantinismo de por sí, por su historia, se ha levantado de tantas y tantas adversidades que lo va a seguir haciendo y que nadie va a poder con nosotros.
Justament, Toño havia renovat fa només uns dies el seu contracte amb el Llevant fins al 2023, després d'unes negociacions que havien durat mesos.
I d'un jugador amb problemes amb la justícia o amb un altre que també els ha tingut, tot i que són de naturalesa completament diferent. Un tribunal de Tailàndia ha dictaminat avui que el futbolista de Bahrein, Hakim Al-Araibi, quedi en llibertat. Ha estat detingut durant més de 60 dies a Tailàndia per una demanda d'extradició del seu propi país, de Bahrain, Josep Antonaïsa.
Al-Araibi té estatus de refugiat a Austràlia, però va ser detingut quan va aterrar a Tailàndia durant el seu viatge de noces. La justícia de Bahrain l'havia condemnat a 10 anys de presó per terrorisme, l'acusant de participar en una protesta durant la primavera àrab que va causar destrosses a una comissaria de policia. Ell, però, diu que aquells fets coincideixen amb un partit que estava jugant amb la selecció nacional de Bahrain. Quan ha arribat avui al Tribunal de Tailàndia i davant de tots els periodistes, Al-Araibi ha demanat que, sobretot, no el tornessin a Bahrain. El futbolista, acompanyat per dos policies i amb grillons als peus, demanava des de lluny als periodistes presents que no el tornessin al seu país d'origen. Els periodistes australians li han enviat el suport de tot el seu país, on el cas s'ha fet molt mediàtic. Un cop decretada la seva llibertat pel Tribunal de Tailàndia, està previst que Al-Araibi torni a Austràlia avui mateix. El govern de Bahrain, però, ha comunicat que li manté tots els càrrecs.
Deixem el futbol i parlem de ciclisme. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Chris Froome disputarà a partir de demà la seva primera cursa d'aquest any 2019. Una cursa a la Volta a Colòmbia, on a més coincidirà amb corredors de gran nivell com ara Nairo Quintana, Marc Soler o Egan Bernal. L'objectiu del britànic de Froome, però, serà el Tour de França.
L'any passat va disputar i va guanyar el Giro d'Itàlia, i això sembla que li va restar força de cara a la ronda francesa, on es va imposar el seu company d'equip, Geraint Thomas. Ara es vol concentrar en el Tour, i per iniciar la preparació ha triat la Volta a Colòmbia.
Aquí en Colòmbia, yo soy muy, muy contento de estar aquí. Sí, espero que pasa un buen semana de carrera. Adiós.
Paraules de Froome en castellà en una presentació de la cursa que ha reunit, atenció, més de 20.000 persones. I és que a Colòmbia el ciclisme és un dels esports més estimats. De fet, totes les figures d'aquest país disputaran la cursa. Veurem Nairo Quintana, però també Egan Bernal, el guanyador l'any passat i líder de l'Sky al pròxim Giro d'Itàlia. També Miguel Ángel López, Rigoberto Urán i l'esprintador Fernando Gaviria. Uns corredors que, com diu Froome, tenen l'avantatge d'estar acostumats a córrer a més de 2.000 metres sobre el nivell del mar.
És difícil dir com estic ara mateix, quina és la meva condició física. Jo em sento bé, però vinc d'entrenar al nivell del mar. I aquí competiré amb molts colombians que estan acostumats a córrer a 2 o fins i tot 3.000 metres.
I la Volta a Colòmbia també serà el debut de Marc Soler, que a més s'estrenarà en una cursa en aquest país. El corredor del Movistar fa més d'una setmana que s'entrena per les carreteres colombianes amb l'objectiu d'aclimatar-se i de poder donar un cop de mà a Nairo Quintana, el seu líder. El Marc ha estat un dels objectius de la premsa colombiana.
La verdad que muy contento de estar por primera vez en Colombia, descubrir Colombia, ¿no?, de donde salen tan grandes corredores. Y bueno, entrenando por aquí, sobre todo en altitud, para preparar próximos objetivos, y ya llevamos una semana y media y bueno, con muchas ganas.
La Volta a Colòmbia començarà demà amb una contrarrellotge per equips i es disputaran dues etapes de muntanya. Entre els participants, a banda dels que ja hem citat, hi haurà també Julien Alaphilippe.
Més coses. Per avui estava previst el debut de Núria Pau al Mundial d'Esquí Alpí d'Ore, a Suècia. Era la primera catalana que havia d'entrar a competició, però s'estalvia la classificatòria d'avui i Núria Pau passa directament a la final.
Hi ha menys de 100 esquiadores i això evita la disputa d'una prèvia. Aquesta és la gran setmana pels tres esquiadors catalans que participen al Campionat del Món. Dijous debutarà la ribetana Núria Pau en la final de gegant i l'aranès Àlex Puente en el classificatori masculí de gegant. Quim Salaric debutarà dissabte en el classificatori d'eslàlom. Mai Peus, que és el president de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, ens fa una descripció detallada dels tres catalans.
Tenim a la Núria Pau, esportista formada al Club de la Molina Esports d'Hivern, de la Federació Catalana. La Núria participarà a les proves d'eslàlom gegant i d'eslàlom. És Àlex Puente, que ve del Club Aranès d'Esports d'Hivern, de la Federació Catalana. L'Àlex haurà de classificar-se per fer el, diguéssim, el gegant i l'eslàlom. El Quim Salaric participarà sol amb l'eslàlom. El Quim és del club de la Molina Club d'Esports de la Federació Catalana.
Quim Salaric és el 75 del rànquing, és el més experimentat amb dos campionats del món i els Jocs Olímpics de Pyeongchang. Núria Pau és la 98 del rànquing, mai ha competit en uns mundials. Àlex Puente és el 108 del rànquing, no ha participat mai en uns mundials, però va ser olímpic a Sochi. Aquest matí s'ha disputat el descens de la combinada masculina i l'ha guanyat l'italià Dominic París.
I un apunt de futbol, perquè el Rayo Vallecano ha emès un comunicat on nega que la seva jugadora Sheila García insultés amb temes racistes la barcelonista Andressa Alves. El club madrileny remarca que l'acte del partit no recull cap mena d'insult. La versió de la jugadora blaugrana la va explicar el seu entrenador Lluís Cortés.
Andressa és una jugadora estrangera que recibe un insulto racista durante el partido y eso es un tema muy grave, es un tema que tenemos que erradicar entre todos y de ahí su reacción. No justifico su reacción, no justifico su forma de reaccionar, pero sí que la gente debe entender que los insultos racistas son muy graves y que hay que intentar entre todos que esto no suceda más.
El Rayo, en canvi, culpa la jugadora del Barça de conducta violenta i li retreu que carregui una mentida en un intent d'excusar-se.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. Aquesta setmana que comença avui és la setmana de la Copa del Rei de Bàsquet, que aquest cop tindrà doble participació catalana. I la veritat és que tant el Barça com el Joventut arriben en un molt bon moment de forma a la Copa. Badalona, Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els dos equips són els que aquest cap de setmana han aconseguit les victòries més clares a la Lliga ACB, on el Barça és el líder i la penya el setè.
Qui pensi que la penya és la ventafocs d'aquesta Copa no ha entès el plantejament del tècnic Carles Durant.
Intenta guanyar el títol. És cert que nosaltres segurament tenim un 2, un 3, un 1%, però tot passarà pel partit de Baskonia i el nostre percentatge millorarà, però no anem de... No anem de passeig, tenim l'opció de guanyar un títol, 3 dies, i tot passa per guanyar Baskonia.
El Joventut té la baixa sensible de l'aler Shaun Dawson, si bé el tècnic del Divina Joventut destaca també l'absència del suec Birgander. El Joventut és un equip jove i només té 3 jugadors que saben el que és disputar aquesta competició. El capità Albert Ventura diu que la inexperiència la poden cobrir perfectament.
Això es contrarrestarà amb la il·lusió, amb l'ambició, amb veure doncs, el camp... Veure tot l'ambient de la Copa, crec que al final doncs, pot ser un plus d'energia.
El Divina Segura Joventut demostra un gran moment de forma amb la victòria ahir contra el Saragossa, que suposa oficiosament la permanència de l'ACB perquè és la 12a victòria a una de la 4a posició de la taula. El Joventut ha concentrat aquest migdia les trobades de premsa i jugadors prèvies a la Copa i jugarà divendres partit de quarts contra el Baskonia a les 7 de la tarda al WeThink Center de Madrid. El Barça Lassa, que fins demà no permetrà aquesta trobada premsa-jugadors, s'estrenarà dijous als quarts, a 2:15 del vespre, contra el València. L'equip de Pesic és l'actual campió de Copa i l'encara com a líder en solitari de la CB. Dissabte, el Barça-Lassa va guanyar de 30 al Fuenlabrada, assolint amb 106 punts la major puntuació en Lliga aquesta temporada. Hanga ja té el cap a la Copa.
Ahora enfrentamos en la Copa, ¿no? Tenemos un partido más, estamos en buen momento, pero bueno, vamos poco a poco, vamos partido a partido. Ahora viene la Copa, que creo que todo el mundo sabe que es muy especial, ¿no? Es una competición que es muy corta, ¿no? Y bueno, queremos defender, ¿no?
Recordeu els enfrontaments de quarts, dijous Tenerife Unicaja i Barça-València i divendres Baskonia Joventut i Madrid Estudiantes, amb el seguiment puntual de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I abans d'acabar, expliquem que ahir es va fer efectiva la tornada a la competició de la triatleta olímpica de Banyoles, Carolina Routier, després de més de 9 mesos i mig d'inactivitat. A la primera cita de la Copa del Món de Triatló a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, va completar la prova de la categoria d'elit femenina amb la 20a posició de la classificació final, que no està gens malament després de 9 mesos i mig d'inactivitat.
Catalunya migdia.